mira, nosaltres aquí a Plaça Catalunya ara ja comença a haver-hi bastanta gent i a més estem molt ben acompanyats. Un dels autors que segurament serà, si no el més venut, un dels més venuts avui a Sant Jordi. Xavier Bosch, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt content.
Quants Sant Jordis portes tu la teva vida?
Doncs aquest deu ser el 8è o 9è.
8è o 9è?
És un veterà.
És el 8è llibre. I hi ha hagut algun any que sense llibre també m'han demanat que anés a firmar, com l'any passat.
Tinc la sensació que per tu avui és un dia estrany, perquè tu ets una persona que això de les masses... Bé, sempre t'has dedicat a la massa.
Perdó, a la massa de la pizza.
A la massa, vull dir que avui hi ha molta gent pel carrer. Hi ha molta gent que et busca. Sí. Xavi, Xavi, Xavi. Mm-hmm. Tot això, tu ets una persona més aviat reservada, no?
Sí.
T'agrada més la intimitat. Per tant, és un dia de contrastos.
No hi ha res com el contacte amb el lector. Tu has fet una feina durant un any i mig o dos anys a casa sol escrivint, i hi ha un dia que tens la possibilitat de mirar-los als ulls, els que t'han llegit altres novel·les, els que busquen aquesta, potser ja també s'han llegit aquesta i la volen regalar algun parent estimat, i no hi ha res com aquell comentari d'un minut, un minut i mig que pots estar amb cada lector. No?
Què és el més bonic que t'han dit, Xavi?
Mira, ahir on era? A Girona.
Sí.
Una persona que va venir a la llibreria Geli em va dir, per exemple, per recordar aquesta, una pintora que va agafar l'Algú com tu, que és la meva anterior novel·la, i se'n va anar a París a buscar els llocs on surten descrits en el llibre per pintar-los.
Què dius?
I va anar amb el llibre, el cavallet i el d'allò, i se'n va anar allà a pintar.
I et va portar les pintures?
No, les portava al damunt, però vaja, no sé quin format tenen, però per anar a passejar per Sant Jordi en una llibreria amb les pintures sota el braç no fa gaire còmode.
Ara publiques Nosaltres dos, deies que has fet fins a 8 novel·les, les que has signat per Sant Jordi. Tu per què escrius, Xavi?
Jo per què escric? Bàsicament per millorar. És el repte constant dels que som perfeccionistes de fer-ho cada vegada millor. I em sembla que Nosaltres dos és millor que les anteriors novel·les. Escric per alliberar els fantasmes que tots portem a dins. James Salter deia allò d'escriure o morir. Home, potser no tant. Però sí que només has d'escriure quan tens coses a dir, quan tens una necessitat. I aquí, en el món de les emocions, creia que encara podia dir alguna cosa més de les que havia dit algú com tu, i ho he fet explorant els límits de l'amistat.
Tu sempre escrius per això, sota el paraigües de la ficció, en aquest cas, per protegir-te?
No. Escric ficció perquè el periodisme fa estar sent observador de la realitat i explicar-la tal com és, i la ficció, la realitat, la pots crear tu. I la gent llegeix les novel·les intentant buscar no només una història nova i descobrir nous personatges, sinó també donar sentit a la seva pròpia vida. I quan, per exemple, Nosaltres dos, em deien ahir també a Tarragona, és un viatge endins, et serveix per fer-te preguntes, per desentranyar els misteris de la teva vida, que un llibre de cop i volta te'ls fa descobrir. Aleshores, el llibre és de bé màgic. I això és el que tenen molts llibres de ficció, la literatura.
Però què és el que et guardes per tu d'aquestes històries? La veritat?
Jo em guardo de diferenciar.
Tu dius, vull parlar dels sentiments, no? I crees dos personatges.
Sí.
Algun que s'assembla més que tu. Per exemple, el Quim, en aquesta novel·la, potser té trets més característics que tu.
Però això tu perquè em coneixes lleugerament.
Sí.
Lleugerament, insisteixo. Però si la novel·la la tradueixen, com passa amb d'altres, a l'italià, la gent, el 100% dels lectors italians no em coneixeran. Aleshores, aquell personatge s'han de defensar per si sols. No han de buscar qui és qui en el sud.
Jo faig això per alliberar també aquests fantasmes, no?
Bueno, tots... hem de treure allò que arrosseguem, no? La desesperació per l'enyorança de les persones que ja no hi són. Per exemple, aquest llibre està dedicat al Francesc Garriga, no? El poeta. Doncs això és un motiu per fer, si vols, una teràpia. Escriure al final és autoajuda. L'escriptor només és, com dir-ho, especialista en una cosa, que és en ell mateix. La resta... tot són capes com una ceba que va afegint.
És igual que la música i altres tipus d'art, no?
Sí,
canalitzes tota l'energia
interior. La creació artística és això. Sigui en un quadre, sigui en una cançó com la que sentirem d'aquí un moment, sigui fent una novel·la.
Intercanvi d'energies.
Sí, sí. I la màgia és quan en l'art, quan en la pintura, quan en la música, quan en la literatura, el lector pensa, estan parlant de mi. A mi això també passa. Això m'interroga. Això em fa fer preguntes, com a Nosaltres dos, que potser jo tenia amagades i no havia gosat fer. No?
Deies, parlen dels sentiments, però també parla, sobretot, del pas del temps. És a dir, és una relació d'amistat, no?, que vas veient com evoluciona amb el pas del temps.
Es va trenant durant 30 anys, i això ens permet veure que el punt de vista de la vida és diferent als 18-20 anys, quan estàs a la universitat i la vida encara no t'ha posat a prova, els 35, que són les hores vertiginoses, que has de crear una família i t'has de guanyar la vida per treballar i vas amb el coet al cul a totes hores, i una tercera part i última a Nosaltres dos, que és quan arriba els 50 anys, és la festa dels 50 anys, tot comença aquí, que és una miqueta l'edat que començaré jo ara, i que la vida sí que ja veus que has fet més tros de trajecte del que et queda i que, per tant, és moment de posar el comptador a zero.
El Pere Tàpies deia que en el seu discurs que vam fer en l'acte d'homenatge, l'últimes paraules que va donar en aquell homenatge als 70 anys, deia la vida són tres etapes, tres actes, no? El primer que va dels, deia, 12 als 30 anys, no? Que és com l'aprenentatge, no? Aprenem de la vida. Dels 30 als 50, 60, deia ell, crec que deia 60, diu, és l'obra, no? Tothom té un projecte i el consolida. I a partir d'aleshores ve la contemplació i el mestratge, no? Deixar a la gent el que hem pogut aprendre.
I ell ens ha deixat molt. De fet, ahir vam suspendre el duel amb la Lloberes, vam suspendre el duel per passar a fer el dol pel enyorat Pere Tàpies.
Tu et consideres que estàs en aquesta segona etapa de l'obra? Més consolidada?
Estic...
Encara no amb contemplació.
Estic allò que deia Víctor Hugo, exactament, que els 40 eren l'edat madura de la joventut.
Veu?
I els 50 la joventut de l'edat madura. Per tant, estic entrant, entraré aquest estiu a la joventut de l'edat madura, però sí que arribar als 50 no és que hi hagi una crisi, però mires la vida... O sigui, el president del Barça, el Bartomeu, veia que sempre anava sense rellotge per la vida. I un dia, en la roda de premsa de no sé què del cas Neymar, portava rellotge. I el següent dia que vaig veure, dic, Bartomeu, com és que ara porta rellotge si mai no en duies? I em va dir, perquè tenia prohibit a la família que me'n regalés cap, perquè jo a l'hora ja sé quina hora és, ja tinc el mòbil i tal. Però quan vaig fer els 50, li vaig dir a la meva dona, ara ja em pots regalar un rellotge perquè ara el temps comença a comptar. Doncs, bueno, com a exemple em serveix.
I tu tens aquesta sensació una mica que tu a partir d'ara ja només fas aquelles coses que més et venen de gust perquè les altres, l'aprenentatge, diguem-ne, ja està assolit?
Sempre és més tard del que ens pensem, vivim una sola vegada, com deia Frank Sinatra, potser si juguem bé les cartes en una vegada n'hi ha prou. Què va passar? Que la meva mare es va morir fa 30 anys, molt jove, en tenia 46, ara me n'he adonat del jove que era quan s'ha mort, malauradament, la Carme Chacón, que hem vist aquestes fotos d'aquesta persona tan jove i tan d'allò tan vital, i ella es va morir amb 46, jo en tenia 19. El meu pare també es va morir fa pràcticament 10 anys. I al moment, quan va fer, i ara explico una cosa aquí, en la intimitat de la plaça Catalunya amb els manters fugint per aquí al davant, quan feia un any que s'havia mort del meu pare, vaig tornar allà on ell havia nascut, a Guixers, al costat del riu, on ell passejava i passava hores, i vaig pensar, escolta, porto 20 anys fent de periodista, he fet de tot, a mi el que m'agrada és escriure, vull intentar viure d'escriure en la meva llengua. No sé quants anys em queden per davant, però jo ho intentaré. I realment m'ha anat tot enrodat, tant el Se sabrà tot com Homes d'honor, Eufòria, però també l'Algú com tu, i ara nosaltres dos han arrencat molt bé, van molt bé, i tinc aquest privilegi, que no agrairé mai prou als lectors la fidelitat que m'han fet, de poder viure, d'escriure en la meva llengua. I això és el que volia i és un somni complet.
I aquest pas del temps del qual parles en aquesta novel·la t'espanta, tu? De donar-te de
no,
coses que potser t'has equivocat?
No. Soc molt autocrític en el present, indulgent amb el passat i esperançat amb el futur.
Ho dic perquè la relació entre els dos protagonistes, la Laura i el Quim, no? Al final, amb el temps, no explicarem res.
Però,
hi ha trepitges per no... Però amb el temps s'adonen de coses, no?, de la vida, de coses que han passat, de com les han passat. Per exemple, és una relació que amb 15 anys no es veuen, per exemple, però l'amistat pot continuar intacta o no?
Els lligams invisibles de l'amistat és això, no? Quan tens una persona que és molt propera, molt íntima, que només ell sap secrets que potser no sap ni la teva parella, et veus al cap de 15 anys, et mires els ulls i saps com està l'un, com està l'altre. T'has rescatat durant tot aquest temps. I és veritat que a partir dels 50, o a partir, és igual, en el món dels sentiments no hi ha res a perdre, no? Més val... provar-ho, perquè si no ja no hi serem a temps. Perquè la mort al final és el que dona sentit a la vida. Per tant, visquem-la intensament.
Podem explicar una anècdota de com es coneixen? Una de les dues experiències que tenen, una és amb una...
Si és el primer capítol o el primer acte, pots explicar el que vulguis.
Ells estudien a la facultat, estudien traducció i interpretació,
sí.
I si els encarrega dos treballs curiosos, un és sobre Frankenstein, que no explicarem, i el segon és sobre una pel·lícula porno.
Hi ha un professor pervers que diu, home, si vosaltres voleu ser intèrprets, a les pel·lis pornos hi ha aquells moments de diàleg estúpids abans que entrin en acció, en matèria, per dir-ho així, on, bueno, està bé que us poseu el vídeo a casa i feu l'experiment, el Quim i la Laura, els dos amics, i és un dels moments divertits.
I tradueixen el diàleg d'una pel·lícula porno.
Sí, no només.
Ho has fet mai, Mercè, això?
La pel·li porno?
No, diguéssim que no soc traductor o cau veure una pel·li porno. Que...
Bueno, però podries... Però no has pres mai apunts d'una conferència, per exemple?
Una conferència,
doncs,
sí, però clar...
Podries posar-te una pel·lícula
conferència...
porno i prendre apunts.
De què, dels gemecs? O com va
això? És la gràcia de... en què es troben...
I quan estan al pis d'estudiants d'ella i entra una amiga i sent el que sent, es pensa que s'estan enrotllant els dos amics a l'habitació.
Imagina't.
No. Estem fent un treball
per la universitat. La intensitat del GEMEC.
S'han perdut la creativitat als treballs universitaris.
Javi, ara cap on vas?
Ara cap a la primera aturada, que és la del diari Ara, a Rambla de Catalunya en València. Allà hi seré fins a les 12, després a la Bacus, que és a Rambla Catalunya en Còrsega, després a la Laia, que és aquí Passeig de Gràcia en Casp, i a última hora del vespre, just abans del Barça-Madrid, acabaré aquí mateix a la FNAC del Triangle, aquí a la teva esquena.
Resultat pel partit d'avui al Bernabéu?
Ells un, nosaltres dos. Ara t'he colat el títol.
Ja està bé. Nosaltres dos. Xavier Bosch, moltíssimes gràcies. Un aplaudiment, que ara hi ha bastanta claca ja.